una deficiència greu en el control de les fronteres d'un país. Polònia i Hongria han expressat els seus dubtes davant aquesta proposta.
12 i 4 minuts, és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un día cualquiera compras el pan, tomas un café o compras un periódico. ¿Sabes que por mucho menos estás solucionando un problema de todos? El tratamiento de residuos urbanos solo cuesta a cada ciudadano de Mallorca una media de 11 céntimos al día, sin incrementarse en 5 años. Además, das trabajo a personas desfavorecidas, generas energía renovable y muchas cosas más. TIRME, orgullososdeloquehacemos.com.
Nadal en família al Centre de Cultura Sa Nostra del carrer Concepció de Palma. Del 23 al 30 de desembre han preparat un programa d'activitats amb espectacles musicals, teatre infantil i tallers per tota la família. Nadal en família al Centre de Cultura Sa Nostra. Consulteu programació a la web www.obrasocialsanostra.com. Activitats gratuïtes. Obra social. Sa Nostra.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
De dilluns a divendres.
Resoldre problemes de parar, eh?
La veritat és que jo sé que a ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del cap vespre.
A vegades me demanen pel carrer quan sou. Jo dic, dels 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gada, aquesta emissora, compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, d'IB3 Ràdio.
Què te fot?
Que te pego
leche.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
A IB3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
Són les 12 i 7 minuts d'aquest divendres, és de 8 de desembre, i com cada divendres és moment de xerrar de números, de diners, d'economia, i ho fem com cada divendres en aquesta hora aquí al Faristol Mallorca amb els nostres experts. Avui ens acompanyaran en Pau Montserrat, en Miquel Montserrat i en Lluís García Langa. Tot d'una, mos posam, entram en matèria, després serà d'aquesta cançó.
Yeah.
Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Com hem anunciat, hem avançat avui tertulià d'economia i ja tenim els nostres tertulians habituals aquí ben preparats amb notes, apunts, mòbils, tablets i també un petit detall de Nadal que també
molt interessant,
va bé.
Aquest detall.
Molt interessant.
Sí, sí, Marta. Molt, molt.
Això és perquè va sortir una tertúlia en condicions, que sempre surt, però avui més, eh?
Mos has endolçat, el moment en el qual m'acostarà ser lo contundent que he de ser, però bé, ho faré un esforç.
Ho he fet per això, jo.
No cuela, ha de ser més encara.
I de bon dia, Pau Montserrat, Miquel Montserrat, Lluís García Langa, benvinguts.
Bon dia.
Avui m'agradaria començar amb un interessant article que varen trobar al diari Última Hora que xerrava d'economia i titulava així: duel econòmic entre recuperació i inestabilitat global. I és que la inestabilitat econòmica de països emergents com la Xina o Brasil poden també activar l'alarma a l'economia local. En aquest cas, les dades macroeconòmiques a Espanya van bé, van a l'alça, però vosaltres com economistes m'agradaria saber si hi ha, diguéssim, una preocupació en el que és la microeconomia, l'evolució de la microeconomia, per si se, diguéssim, pot afectar d'alguna manera a la nostra economia aquesta recessió a nivell internacional.
Sí, jo si me deixes
el meu control. No, Pau, comença que estàs molt seriós, jo t'ho volia dir.
I tenint en compte que, a més, és un dia d'alegria, perquè duim anys amb antena donant les nostres opinions econòmiques, jo crec que duc 3 anys o més en aquest programa, i pues, haurem de fer altres coses o tornar d'una altra manera, perquè mos hem de seguir veient, mos despedim de moment de les zones. I després, el que has comentat d'aquesta article d'última hora, molt interessant, on hi ha molt d'economistes economistes i economistes, perquè se diu igual, que han fet una anàlisi molt interessant. Jo me quedaria, lo millor, en vez de Carles Manera, quan fa referència a que la frase de que la macroeconomia no s'està reflexant en la microeconomia, perquè, evidentment, macro i micro són parts de la mateixa realitat. És a dir, no pot anar bé un país macroeconòmicament si a microeconòmicament no va bé. Una altra cosa és que a nichos concrets segons se reflet una cosa i l'altra. Jo me quedaria, vosaltres sabeu, és que mos estan escoltant, i tu, Marta, sabeu que sempre he estat bastant cenizo, en el sentit de bastant crític en la millora econòmica i bastant contundent en l'empitjorament econòmic, i segueix pensant el mateix, no per diguéssim que donar males notícies, sinó perquè
més prudent,
perquè
diria,
la realitat que jo visc, el manco, la realitat que jo veig és una realitat que mordu a ser molt prudents en la millora econòmica. I amb això ja cap, perquè sigues quin comentant també, meus companys, en aquest article reflexen, els diferents economistes reflexen una sèrie de perills, d'aquest creixement que estem visquent, no? Un esperit que després m'agradaria tocar més important és esperit que els països cresquin, és a dir, la seva economia, el seu PIB cresqui, sense generar llocs de feina. Jo penso que això és una novedat molt terrorífica, o generant llocs de feina molt precaris i molt mal pagats. Primer punt, que és un perill.
Sí, que després m'agradaria fer un incís i demanar-vos la vostra opinió de l'operació contra les màfies laborals que a Palma s'està duent a terme.
Sí, que encaixa molt bé amb el tema.
Després ho comentem.
Segon perill, Espanya. Que està molt relacionat amb aquest, és l'esperit de les pensions, és a dir, és un perill molt, molt, molt important. Com finançarem les pensions si cada vegada se creen menys llocs de feina i de més llocs de feina menys manco pagats, per tant, i cada vegada hi ha més gent major. I és darrer, que també en xerrat moltes vegades aquí, és que el creixement que estem visquent és un creixement, però, que està sotmès a un endeutament públic de 100% del PIB. I això significa que per molt que se cresqui, hi ha uns interessos que hi ha que pagar i que de moment amb els tipus baixos que hem viscut fins ara no costava tant de pagar, però a mesura que augmentin els tipus d'interès i s'ha fet americana ja els ha començat a pujar, ens costarà molt més pagar aquest endeutament. Per tant, crec que això són els perills, això són les losses que l'estraran o que estan l'estrant un creixement econòmic que existeix, però que no se reflexa, perquè és que no, hi ha moltes situacions que faran que no se reflexi en el ciutadà mitjà.
Bueno, jo crec que, com aquest darrer dia, Pau, moltes gràcies, jo crec que ha fet un resumen de lo que estic dient jo aquesta setmana i aquests mesos. Problemes, la preocupació aquesta que tenc jo de sa deuta pública, pues l'ha comentat. Evidentment, els tipus d'interès pujaran. Dimecres, va ser un dia històric, després de 6 anys de les principals bancs centrals de les unitats monetàries, de les zones monetàries del món, duien 6 anys baixant tipus i polítiques expansives. S'ha fet, la Reserva Federal Americana, l'equivalent al nostre Banc Central Europeu, va pujar tipus d'interès. Serà una tendència que, ben bé, a Europa potser no serà l'any que ve, però és una tendència que continuarà amb el resto, continuarà a països nòrdics, les de les corones sueques, daneses, continuarà a Gran Bretanya i continuarà a la zona euro, evidentment. Aquest tipus d'interès, pues, men com els pagam, perquè recordem que som un país endeutat al 100%, és a dir, tot el que produïm és equivalent a la deuta que tenim com a administració pública espanyola, ajuntant l'estat central, les comunitats autònomes i els ajuntaments. Això és un perill més que evident. Ja mos com va créixer, perquè si no creixem, men com pagam aquesta deuta amb interessos cresquent d'aquí a poc, eh? Alerta amb això. Tema de pensions, molt lligat, totes les pensions públiques estan invertides en deuta pública, men com sortiran d'aquí.
Sí, això ho varen comentar, sí, no?
El dia que vam xerrar purament de pensions. Temes de feina, lo que no estic d'acord del tot en lo que ha dit...
Això anava a dir, incís de 10 segons. Tu vas dir que jo, diguéssim, resumes les teves idees, lo qual me dona molta satisfacció, perquè significa que tot lo que jo conto després ho internalitzes i consideres que ho has dit tu, però a bon sí que, després ho direm, a bon xocam, i ara ho dius, és en el tema de l'ocupació.
Bueno, tema, evidentment, tema de... Aquí anava, tema d'ocupació i aquesta relació... que tu has dit que no sé quina persona has dit que era la relació entre macroeconomia i microeconomia
en cada manera.
Vale, no m'ha quedat, perdona.
També en Pep Ignasi Guiló, per dir d'altra, vale, també ha fet unes declaracions bastant interessants.
Els resultats empresarials d'enguany, de Cibex no direm, però d'empreses més petites està sent positiu. Si tenen microeconomia, doncs quan l'economia de les empreses, doncs les empreses també estan creixent, evidentment, i no poden fer, si no creixen, malament, perquè s'està ajuntant, doncs, salaris baixos, imposts a la baixa, euro molt barato, amb tipus d'interès molt baratos. Si les empreses no creixen, malament.
Però lo que apuntava en Pau era que no es trasllada aquest creixement a una ocupació.
Aquí vamos.
Sí, jo vull profunditzar després d'escoltar en el som optimista de
primer volia dir això, que realment microeconòmicament sí que... Ara, a peu de carrer, ostres, és vera que, i també ho he dit molt de pics, Pau, que no té sentit un país que estigui creixent el 3% amb un atur del 20%. Què mos diu això, la part dolenta? És que aquest creixement és que és artificial, molt relacionant amb el tema de sa deuta i economia submergida.
I economia submergida.
Part d'aquesta economia submergida, que això ho discutim molt de pics en Pau i jo, aquestes feines precàries que diu, o puestos de feina de 4 hores que realment són d'avui, això en realitat no deixa de ser economia submergida i fa que primer els que paguem impots haguem de pagar més, i després que les xifres d'atur crec que no són reals. Jo crec que ningú se creu que una de cada 5 persones en edat de fer feina no cobra d'una feina. Això crec que és més que evident. Per tant, s'ha de lluitar molt, i si el tema aquest de serredada que han fet...
És que escarrufa, eh?
Però és que s'ha de lluitar absolutament contra això, és que, i casos puntuals, no hem de generalitzar, no tots els empresaris fan això ni molt menys, però sí que és vera que...
No, però és una pràctica, no el mateix, perquè evidentment...
Clar, sense raó, d'una trama criminal,
evidentment, totalment. Els nostres empresaris han de dir que sempre els atacam, generen lloc de feina i generen riquesa. Els mals empresaris, no. Però sí que és una tendència, i això me sap greu dir-ho, però és qui fa feina, és qui dona feina, i és qui fa feina ho sabrà. sí que és una tendència generalitzada, no això, que són actes
claro,
criminals,
estem parlant de 70
sí,
hores de feina
sí,
la setmana,
els temes de contractes,
per 600 euros.
Els temes de contractes on cotitzen manco, en lloc de fer 8 hores en fan 10, això per desgràcia, és qui mos està escoltant, ho sap, empreses que puguin i vulguin, perquè moltes vegades no és que no vulguis empresari, sinó que li és impossible si ha de competir,
clar,
que puguin
clar.
I vulguin complir en la legislació fiscal i laboral actual, actual, sense millores com allà, sense millores n'hi ha poques d'empreses.
Podríem dir que a partir de divendres potser tinguem una fiscalitat més ajustada o diguéssim un model diferent de fiscalitat a les empreses perquè no hagin de pagar tant d'impost?
En temes d'impost de treball...
Si me deixeu, deixeu entrar un poc.
Perquè
ja, si sentir,
encara que sigui Nadal, no vol dir que no... Que
voltros,
un grunx, s'escrunx, no hi sigui.
Voltros, sabeu què passarà quan comenci a xerrar?
Això, però...
O sigui, que per...
Feia yes, però de dir com que... D'entrada, no me pegarem una repassada el que ha dit en Pau. Jo no m'ha agradat, vull dir, et sembla que ha posat, sobretot del personatge. De dir, perquè jo m'agrada, vull dir, aquella frase de que pas fet les coneixereu. Per tant, de dir, no diran noms. Primer, tema, els governants...
Tot i que ja ho ha dit.
Els governants, de dir, han d'estar damunt les xifres macro. Per què? Perquè de dir una cosa va lligada a l'altra, és a dir, no hi ha una distorsió de dir la macroeconomia va bé, les xifres del país van bé, creix el PIB, creix la feina, millora la productivitat, de dir, les empreses donen més beneficis i la microeconomia va malament. És a dir, una cosa va relacionada amb l'altra. Els governants actuen, les seves polítiques econòmiques són actuen damunt la macroeconomia, perquè la gent mos entengui. És a dir, la microeconomia és l'economia de les empreses. Llavors, els dos, que són un poc més joves que jo, també són més impacients. És a dir, tots voldríem que les cases un dia per l'altre que enviessin. Per desgràcia, a dins el món de l'economia i de l'empresa no és així. És a dir, això és una sinèrcia de quan un tren va bé, de dir, i va a una velocitat de creuer, es mal d'aturar, és a dir, i això ho hem vist, en què han vist de govern, tal, de dir que fent-se animal, en què ara l'economia, de dir, la marxa ha anat bé, i les xifres anaven bé, quan s'atura, és molt mal de posar en marxa, s'aparteja poc a poc, per arribar i fa una velocitat de creuer ha de passar un cert temps. És a dir, un govern fent sasa, si partint d'una situació que va bé, la situació que va bé continua molt de mentre el govern faci sasa. Un govern que se posa a fer les coses bé, quan partint d'una situació totalment aturada, totalment desmantelada, perquè la cosa que comença a fer creuer, i sigui descol·loc que sigui, de dir, s'està un cert temps. Aquí hi podem fer dues coses. Podem no creure que han posat el tren en marxa. Això, la gent pot dir, no, és que estem igual d'aturats, el que deia en Pau. Per tant, de dir, el que hem de fer és que enviar, i que enviar la màquina i posar una màquina nova i tornar a partir de zero, o continuar en la sempenta. Les dades són que perrudes, són les que són. Tenim que dir, aquí podem opinar i podem dir, no, però és que no s'ha traslladat en els ous de la gent, de dir, espereu, de dir, els beneficis, de dir, en el final, de dir, el que no podem fer és repartir molts les pèrdues, és a dir, de dir, el que se reparteix són els beneficis, les pèrdues se soparten, de dir, però no se reparteixen, per assumpte, de dir, la gent, a poc, de dir, millorarà els seus ous. Coses que s'han dites, no, les pensions no se podran pagar, no, sempre se pagaran les pensions, serà per la seguretat social que les pagui o serà directament a través dels impostos. Pentura no seran les pensions que són ara, seran unes diferents, però mentre estiguem...
Unes diferents, dius, menors, no? Ho dic perquè... Bé, t'he d'acabar, quan haguis acabat m'ho dius...
Molt possiblement.
Jo també penso que sempre s'acabaran les pensions,
mantenir,
eh? Els qui m'ho estan escoltant,
gent,
i sobretot els que ja els cobren, que no passin
gent feina. Que només va cotitzar de baix a la seguretat social i va cotitzar per màxim, tingui una pensió màxima de la Seguretat Social. Això és una cosa il·lògica, però que realment s'ha de produir. Després d'aquest demà hi varen passar 15 anys. Ara són 25 anys. Clar, de dir, si tu allargues el temps de cotització per cobrar una pensió màxima, has d'haver cotitzat molt durant molt de temps, que és lògic. I per això els governs diuen que han d'anar cap a la motxilla austríaca, d'anar, s'ha de comptar la cotització al llarg de tota la vida, que això és una cosa que és un dret del treballador, tot això m'ha parit molt bé. Després heu parlat de tema de la precarietat laboral i tot això.
Dir, Miquel, si no
escolta,
te sap greu,
escolta,
ho dic perquè podem entrar després...
Però hi ha un tema que oblideu, és a dir...
Veus per què no li deixava xerrar jo?
No, però que... això és el darrer dia, no ho fan molt bé, Miquel.
No, acabam aquest argument...
No, no s'enfadi, i no fegeu enfadar, per favor.
Dir, hi ha una figura...
Que ja me mira malament.
Que són els sindicats. I els sindicats, què defensen? Defensen els sou dels funcionaris, defensen a nivell 33, defensen... què defensen? Què defensen? No tocarien ser els sindicats que haurien de denunciar aquesta situació i no un treballador que ara està protegit perquè de més va rebre amenaces, tal. De dir, bueno, de veure quin és el paper dels sindicats dins la societat davant d'aquestes coses. De dir... que hi ha empresaris que juguin aquí, bueno, de dir, jo entrar a generalitzar i dir que tots són delinqüents, no, hi ha delinqüents que per això és la justícia que els ha de perseguir. Per tant, de dir, no, el que no faria seria generalitzar.
Però en Pau, el primer que ha fet és matitzar precisament això, jo ja dic que això era un, no, que no se podria, que no se podia generalitzar en aquest sentit.
Però, no, és que Miquel, no te preocupis, Miquel, així com en Lluís m'escolta molt,
els meus arguments. No, ha menjat un pot de dolç i dic que seran més...
En Miquel fa el contrari, no escolta.
Bé.
O no m'explico, que també podria ser, però no m'explico perquè de vegades també costa, mem. Miquel, és important, tu sempre, i a més, Eloi, en aquests anys que... Oh, sí, jo crec que ja fa anys que han tingut el gust de poder debatre, tens una sèrie d'idees bastant, bastant sòlides en la teva ment. Una és que les dades econòmiques són caparrudes i ets la major de les fal·làcies que existeixen. Les dades econòmiques primer són incertes, en moltes de cases són desconegudes i segon s'esbiaixen en funció de quines interpretes. Per tant, la primera vegada sabràs que m'ho escolta que les dades no són caparrudes. Si tinguéssim un superordenador en el cervell i les poguéssim analitzar en el conjunt, tal volta serien caparrudes, però no és el cas. L'economia és molt, molt, molt... se pot debatre de moltes maneres perquè no hi ha una veritat absoluta i pràcticament jo crec que no hi ha cap economista ni que sigui capaç de conèixer-la. Per tant, les dades no són caparrudes, les dades són interpretables i s'interpreten. I per això hi ha economistes, si no, no farien falta. Primera cosa. Segona, que de vegades en Miquel jo crec que escolta la part que una part del discurs pensant que jo estic defensant una ideologia determinada o una altra, no és el cas, és a dir, si a mi les ideologies dels economistes no haurien d'influir en el seu anàlisi, hauria d'influir en tot cas en l'aplicació de l'anàlisi.
Sí, però tampoc se pot obviar la societat, eh?
Has de ser transparent, però un economista que la seva ideologia li fai dir dolls, és un mal economista, no és un economista amb ideologia, és un mal economista, així de clar, és a dir, i això ho pens, siguis de la ideologia que vulguis. De fet, un economista que té una ideologia massa marcada en temes econòmics és un economista que no té ni idea. Me sap greu, però tots els que tenen un dogma, aquest dogma està equivocat, perquè l'economia és molt dúctil. I ja cap, perquè faig un discurs, estem en un altre món, Miquel. Per desgràcia, estem en un món on l'economia, com els van ensenyar, no serveix de res. Si no serveix en el meu cas, que duc 20 anys, fa 20 anys que vaig estudiar, doncs no m'ho vull imaginar els anys que fa de Miquel. L'economia ha canviat perquè el món ha canviat. I lo de posar en marxa un tren, que és una... Ja no hi ha tren. Ja no hi ha tren. Hi ha una altra cosa. No sabem si és un carromato o si és una nau espacial, però ja no hi ha tren. I les receptes que teníem, les receptes que, de fet, ara tots els partits polítics donen, tots, moltes receptes estan fetes en un món que ja no existeix. Mos agradi o no mos agradi.
Sí,
perquè assenyala els problemes, perquè hi ha que arreglar-los. Els problemes s'han d'arreglar. Si no identifiques el problema...
Que no hi ha temps d'arreglar, vols dir?
No, que no saben. Que el món ja no és el mateix. Ja no hi ha creixement. Això ho diu Smith, jo t'ho havia dit, ho diuen en Peter Temin, en un article, en un estudi que ha fet el Michigan Massachusetts Institute of Technology, que mos diu que és el 30-70, que ha sortit en qualque debat, que és que hi ha un 30% de la població que trobarà lloc de feina llocs de feina i bons llocs de feina, que són determinats nichos, com són les finances, tecnologia, robòtica.
Enginyers.
Hi ha un 70%, això és un estudi, hi ha un 70% que tindrà llocs de feina. Fain lo que fain amb aquestes mesures antigues, per això han d'anar a mesures modernes, fain lo que fain els nostres governs, que tindran llocs de feina mal pagats i temporals.
Precaris.
Aquests anàlisis que els nostres polítics, quan fan un anàlisi antic, amb eines que els economistes tenim, que ja estan antigues, no certen a intentar posar, diguéssim, els mínims perquè aquesta realitat futura que ja molta de gent està visquent no se consolidi, se des 30-70, un 30% guanyant sous bons i amb feines agradables.
Unes elits,
perquè i això s'ha mort de la classe mitjana. Aquí és on els economistes que haurien de deixar de tenir ideologies antigues i tocar en sols peus en terra haurien de donar mesures. I moltes no agraden. El problema és que moltes de les mesures que s'hauran de prendre no agraden ni en les que les ha de prendre. A ningú li agradarà tenir que tocar els llocs de feina fixos i passar a una autonomització de lloc de feina. No li agradarà a ningú. Ningú li agradarà tenir que tocar les pensions per fer-les més reduïdes o que depenguin de mil coses, que al final serà que la generalitat de pensions serà més baixa. Això no li agrada a ningú. Però és que si tu no saps que anem en això, faig el que faig.
I per què aquest 30-70? Per què aquest 30-70? Perquè del 70% d'aquests jocs de feina hi ha molta demanda.
La clau és intel·ligència artificial, robòtica i
tot. Vull dir, perquè els oients que són joves sí, i s'han de
s'han d'espavilar
i han d'agafar qualque camí que vagin...
En Peter Temin xerrava de que aquest 30% serien gent que s'adica a les finances, no a les finances a una sucursal d'un banc, que aquesta gent s'ha de reciclar ja, perquè aquesta feina està obsoleta. La feina d'oficines està obsoleta, no ho dic jo.
I està condemnada a desaparèixer.
Està condemnada a desaparèixer. Per tant, tots els que fan feina a oficines i encara tenen una certa edat, o sigui, la majoria de mi meus, s'han de reciclar
per l'evolució de les noves tecnologies dins la...
Robòtica, intel·ligència artificial, noves tecnologies, enteses com totes les aplicacions que s'estan donant en el món d'internet. Després, tecnologies i electrònica. Però els altres, és que estem acostumats a fer feina, jo inclosa, és a dir, a fer feines que són automatitzables si aconsegueixes una intel·ligència artificial mínima. Per exemple, l'assessorament amb inversions normal i corrent. Aquest ja s'està informatitzant i ho fan millor que molts d'analistes. Aquí ha de combatre. Com ho farem? Com ho farem? Perquè aquesta realitat que ja és aquí, i un futur que ja no és ni futur, no sigui tan distòpic com podria ser.
Que no estigui tan despolaritzat, no?
Que no sigui tan dolent per 70% de la població.
Lluís.
Per al·lusions, dues coses d'en Pau. Ara això que ha dit darrere, els analistes, un robot mai podrà substituir un analista perquè un anàlisi financer per una persona...
Ja està passant, ja està passant.
Vale, pues
això
està
és
passant,
el problema que tindran... Només un moment. Es qui pensi que no se pot, que pensi que sí se pot, encara que no s'ho cregui, bueno, perquè s'haurà de reciclar.
Després de 10 minuts xerrant, se'n deixen xerrar.
Hi ha
feines que la part humana tindrà. I, evidentment, hi haurà oficines bancàries en persones, n'hi haurà moltes menys, de fet ja van en això, però sempre hi haurà una part humana, i en finances personals i familiars s'ha d'haver una part humana molt important que una màquina no pot detectar, evidentment. Si una persona ho fa amb un simulador tot, pues mira.
No he dit això, Lluís. Bueno. Pensa que jo dic que aquest 30% està en finances, però no les finances com s'entenen fins ara, que és aquesta finança artesana desapareix. Les recomanacions per inversors molt homologables desapareix. El que passa que hi haurà, evidentment, un assessorament humà quan siguin coses més complicades.
Bueno, jo crec que homologar en temes de finances cada persona és un món i sí que ha d'haver una part humana. Temes de feina, en lo que sí, estic d'acord, jo no sé, en Peter Pan aquell jo no l'havia sentit dir mai,
de totes maneres si hauràs sentit en Arthur Levis, que és en base en els models econometrics que se basen, que és un premi Nobel. Bueno, que no l'haguis sentit tu, tampoc no vol dir que no sigui conegut.
És que tu tampoc l'havies sentit dir mai.
Això és una interpretació teva.
I si el soñem veiessin la cara d'en Pau, és tan real que... Però bueno,
oye, sí que no l'he sentit, eh? Lo que
deies antes, Marta, de si els polítics anaven amb una idea per aquests puestos de feina. Jo el que crec tant, temes macro, temes dades macro, dades micro, veure, són tan interpretables. Tu pots veure ara en campanya electoral, o bé, poden veure un polític dient una cosa sobre el mateix tema que sigui certa, i el contrari, dient la contrària, i també és certa, perquè les dades econòmiques són molt, molt interpretables.
Sí, sí,
el que s'ha de fer,
lo
que s'ha de fer és baixar al carrer. Això és el que s'ha de fer. I és que les solucions estan en el carrer i amb la tendència de la gent. La tendència de la gent de consumir, dels empresaris en contractar, i dels treballadors en com fan la feina. Molt de pic sugerrem amb en Pau. Cada pic hi haurà més autònoms o més puestos de feina seu d'autònoms. Això és més que evident, el salari lligat a la productivitat.
I que hauran de millorar, i si tu detectes aquest problema...
No, para d'interrompre.
És que si tu detectes el problema, el que has de fer és millorar. I què serà millorar? Millorar els drets de ser autònom. En lloc d'intentar lluitar pels drets dels indefinits antics, que ja és una lluita perduda.
Bueno, estem d'acord amb això, sí, que s'ha de baixar a peu de carrer i mirar quina és la tendència.
S'ha de baixar, i molts d'economistes no baixen, i els polítics baixen en campanya electoral. I és un problema, crec que molt greu. I com que les xifres són tan interpretables, tindran la raó, diran que ho han fet bé o els altres ho han fet malament. Espera, i no han baixat en escalones.
Ben virtuós.
D'on ets són interpretats, potser és que vos convenen. Resulta a dir que...
De totes maneres, interpretacions...
Potser en Pau són interpretats.
Interpretacions avui, un dia d'eleccions, no podem fer nosaltres.
No són interpretables, però de qualsevol cosa mos hem de fiar, m'entens? De qualque cosa, sí, mos han de fiar, i ses xifres que se publiquen mos han de fiar de ses xifres que publica l'Institut Nacional d'Estadística, perquè no en tenim d'altres.
Mos han de fiar, però no podem baixar-nos
només
amb
això. No en tenim d'altres, no.
Hem de baixar en esquerra.
I ara vos poso unes emocions. Si trobeu...
Un moment, això és
un moment. A un hotel, on fes la nit bé, enguany, a Mallorca... Per favor, digueu-me.
Perdó?
Us ho he dit així de clar.
Perdó, és que no...
Això és una interpretació molt interessant de l'economia en funció de les NIPs, però bueno...
places lliures per fer el cap d'any, celebrar el cap d'any. No n'hi ha.
El que jo sí que estic d'acord...
Val, i la pregunta seria, i aquestes persones que estan contratades per fer feina la nit de cap d'any...
És el 30-70? Claro, és un 30%, ja ocupes tots els hotels,
que facin feina, que no facin feina.
Primer, jo fer feina molt de nit de cap d'any, i ben bé que l'he feta i ben content que estic de fer-la, i no és treball d'ara, sinó treball de fa 15 anys. És a dir, que no passa res. La gent que fa feina a nit de cap d'any, pues bona feina.
És
que aquell baixant al carrer, Miquel, que jo deia, no va en contra teva, tampoc. Vull dir... Per mort de que l'economia millora, de que les dades macro...
Una volta, pues que agrada Sant Miquel i demanen el botiguer a veure més si ho va millor en guany que l'any passat.
Això és que jo... És que això ho
he
dit.
Ningú qüestiona això, Miquel. Ningú qüestiona això. I de fet, el turisme és un dels generadors brutals
de feina. Un per un per...
Ahir, Marta, ahir vaig tenir un sopar, tenen 200 empreses, pimes i micropimes i autònoms, tot, i l'ambient era d'un any molt bo. Vull dir, les dades micro, tant de cibes que són estupendes i menys si són veres o no, però això també és vera, però el carrer, el petit comerç, ha estat un any molt bo. Ara, és vera que pues és una recuperació molt incipient, molt injusta en segons quins temes, però és vera que aquí, a dia d'avui, jo crec que sí que acompanyen ser incipients i ser... Com se reflexen les dades macro en el món real? L'any passat van créixer un 1.4, crec que enguany creixerem un 3. Pues això pues arriba tard a la gent, però està arribant. I les pimes estan, i les pimes, les microempreses i els autònoms estan contents. I això és més que evident.
El mateix argument que en Miquel.
Bueno, però és que en Miquel només s'ho mira per les dades. Sí. O sigui, les dades, a dia d'avui, se complementen les dades amb el carrer.
I jo
de dir el que mir és esquerre, i tu si surts i te xupes el dit i el passes a l'aire, sabràs d'on ves vent. I això és una cosa...
Això sí que és antic. Això ho pot mirar en Google. El meu dia que ens ho ha dit xupant-lo, però...
Sí, però el pagès se'n sap més, que Google.
Ah, sí, però no ens ho ha dit xupant-lo, també. És perquè no sap interpretar les niguts, sap interpretar les estris, però bueno. A Miquel, més a manco l'economia, li agrada fer-la... xupant-se el dit.
Ostres, quina frase, tu.
Sí, bé.
Quin darrer dia t'estan...
No, sí, això. de dir, mon pare ho diu el que vol, eh? Tanmateix, de dir, els fets són els que són i les circumstàncies són les circumstàncies.
Riu en Miquel,
Els que no me'l veuen,
en Miquel riu. Sí, no estic, perquè no vos penseu,
no
en Miquel riu.
No estic enfadat.
Jo ja vos he agafat, perquè en el principi me'n record que deia...
Però si no ho sap i se deu pensar quin tio més... Quin Pedro Sánchez amb en Rajoy, no. Nosaltres som amics.
Jo he de dir que ja que és el darrer dia, en Marta, el primer dia que va estar, que un dels dos entrava per...
Vaig passar un poc malament.
Va acabar i me va dir... Aquests dos, ho passaré molt malament. I jo, no, tranquil·la, que això és això.
No, això és habitual, no te preocupis.
Marta, Marta ha demanat, dic, que molt passaran els impots. Ha demanat després, fa un rato, de dir, què vols per ell? Que a partir del gener, de dir, els impots baixaran, depèn diguent, de qui guanya, qui no guanyi. Jo crec que sí. Perquè,
els impots de sa feina, ha dit, eh? Impots de sa feina.
Sí, els empresaris, una rebaixa fiscal de...
Sí, clar que sí, que baixaran.
Xerrant de cotitzacions Seguretat Social, per exemple.
Baixarà, no, jo dic parlant, baixarà si IRPF.
Ja ho demanaran, l'impost del treball. Bueno, això entra en les cotitzacions a la Seguretat Social.
L'impost del 2017 estan aprovats. Si guanyes partícules aprovats, supos que continuarà amb aquest pressupost. Els altres... Jo no crec que hi hagi un partit polític que sigui, que guanyi maldament ho digui, que, bueno, n'hi ha que ho duen en el seu programa, de dir de pujar d'impots, de dir, diuen, pujarem impots en els rics i els baixarem en els pobres, per tant, de dir aquest 70 que diuen Pau, pot estar tranquil.
Jo dubto que hi hagi, perdona, contestant sí. De jo dubto que hi hagi rebaixa fiscal al treball, les cotitzacions a la Seguretat Social no les baixaran, ojo que no les pugin, i les baixades de IRPF, que també tenen una relació amb aquests. Hi ha promeses de dos partits de baixar, d'un dels dos no sé si creure-m'ho o no, i dels altres doncs, tampoc, i hi ha dos partits que anuncien...
Bona paraula.
I en quant, una pregunta, i en quant a les quotes dels autònoms...
Jo estic indignadíssim. Ara tots els partits, els dos del govern, solucions per les quotes, tenen tot solucions, quan duen governant 30 anys.
I és d'aquí, també.
Menys si és vera, que baixaran, evidentment, des de justícia. És absolutament de justícia Lluís, i ho diuen, menys si ho faran o només ho diuen
Lluís,
a les eleccions.
I treus això de ser autònom i de les cotitzacions de la Seguretat Social i el que ha dit en Lluís, que és el que me volia quedar, el pobre a vegades me dona pas i no se'n dona compte. He estat a una reunió de molts empresaris que de fet, a més, se van regalar uns llibres meus, és a dir, que és una reunió d'empresaris.
S'han sortit ja 5 i van estar molt contents.
És un llibre, perquè, a part de per fer-me publicitat, no dic el nom, però perquè és un grup d'empresaris amics, per tant no me fic amb aquests empresaris per ser, sinó perquè són un exemple de que certament són petits i mitjans empresaris, són gent que dona feina, que ha aguantat, són herois, punt primer. Però, i no per ells, sinó per la situació, si tu ara fas una reunió amb col·lectius de treballadors i treballadores, te'n donaràs compte que, com a molt, la felicitat que tenen és que o han trobat feina, es caguin trobar feina, o bé que l'han mantingut durant la crisi. Però no en sentiran ni un, i corregiu-me si m'equivoc, no en sentiran ni un que digui... Ha estat un 2015 collonut, mos han pujat el sou, m'han baixat les hores que faig feina, em feia poquetes horetes i me n'han posat el mes. El tema, i ja cap, és que és cert, que s'està transmitint a la petit ja, perquè primer s'ha transmès a les grans empreses, ara s'ha transmès un poc a les petites empreses, però si seguim igual, és a dir, amb històries de si hem de baixar o no baixar les quotes a les empreses, que jo dic que no, perquè el que fa falta justament... Les empreses van sobrades ara de gent per contratar, la qual si els hi baixes no contrataran més. S'autònom, després si vols entretam, però amb aquest marc jurídic que tenim ara, una legislació laboral X que no és precisament molt redistributiva, que tampoc desincentiva l'abús de mals empresaris, que n'hi ha alguns, no se repartirà bé. És a dir, el que passarà és que la riquesa ara s'ha aturat a les petites i mitjanes empreses que han sobreviscut, i estic molt content de que sigui així, però no hi ha
que arribin els treballadors.
No hi ha la situació real, fiscal ni laboral,
no hi ha el marc
que digui,
arribi,
que arribi,
no?
Més enllà de que en contratin més. Mm-hmm. Sí que Mem. En contratarà més, però la situació de fer molta feina i cobrar molt poc no arribarà.
Pau,
així,
darreres intervencions.
No hi haurà cap any de la història que li demanis a un grup de treballadors que no tinguin una retribució variable en funció de productivitat i d'objectius que te diguin ha estat un any molt bo, perquè si ho fos seria injust. O sigui, els treballadors que han de tenir un any molt bo són els que el seu salari van vinculats a productivitat. Si no, no té cap sentit.
Lluïssa, però no és que els vinculen les empreses.
Per això...
Les empreses, quan guanyen tot bé, no vinculen.
I tant que vinculen, clar que sí.
Les petitíssimes, a lo millor. I però les mitjanes, no.
I tant que sí.
Vamos, és
i,
que jo no en conec cap. Tu coneixes molt de treballadors?
Sí.
Clar
que
sí. Dels 30 o dels 70? Perquè dels 30 pot ser, però dels 70...
I dels 70 també, Pau, perquè són la majoria. En el final conec gent de la majoria.
I si ens ho han vinculat?
Sí, clar que sí.
De quin sector?
Pues financer, que són...
Ah, financer és 30.
No, però tu financer és xerrar que l'oficina bancària no és dels 30.
Bueno, home, l'oficina bancària és una cosa que està desesperesquent i torna a repetir, anar a alerta perquè està desesperesquent.
Pau, el mercat, els treballadors han de cercar, mai tindran un any bo si no cerquen feines lligades a la productivitat. I l'empresari que no ho fa i se nega a donar puestos de feines lligades a la productivitat, crec, des del meu punt de vista, que ho fa malament.
Bueno, és el seu punt de vista, no?
Els treballadors de Mercadona, Pau, són dels 30 o dels 70.
Quin, perdó?
Els treballadors de Mercadona, Aderoski, són dels 30 o dels 70.
Dels 70, per desgràcia.
I d'ell també estan lligats els seus sous a la productivitat.
I per això funciona millor?
Què he dit jo? Que els empresaris que no ho facin fan malament.
Estàs d'acord que és un rarabis?
No, és una cosa que d'aquí a dies...
No és molt habitual.
Però t'he de dir una cosa.
S'hauria de potenciar.
Qui està més en contra d'això?
Són els sindicats.
Ah, bien. Ara vas
perquè els sindicats no són part de la solució. Els sindicats com han estat fins ara. Són part d'un antic món que ja no existeix.
Ara comença,
són part
ara
dels problemes els sindicats, també. Els sindicats antics,
m'entén.
Però si estem d'acord amb moltes coses, el que passa és que jo no m'explico tu no m'entens.
No, jo crec que estic una mica fora de tot tres, que rep les vostres intervencions, que estàveu bastant d'acord amb tot el que deis. Però la millor la manera... Sí, però la manera de dir-ho és una mica diferent, és l'únic.
Jo també ho penso, que moltes de coses,
sí,
hi ha coses,
sí, sí.
Hi ha coses de Miquel que no, i ell però, de Hugo que no, de meu,
escolta,
i de Lluís, però...
Menys aprenen els polítics, també s'ajunten, que també tenen punts en comú i treuen,
sí,
polítiques d'estat, com ses destreballs, ses pensions... De
amb forma, educació, en treball,
de una manera, pues, coherent, mm-hmm, també, que en el final també diuen coses molt semblants, però mm-hmm, ho diuen de diferent forma.
I ja per acabar, loteria en comprau, vosaltres?
Bueno,
sí.
Sí.
Sí, jo quasi que perquè me toca un te regala, tu li has de regalar, quasi perquè...
Ja, aquí és un vici.
Ja,
i
per si
vici tots els que va.
Sempre tenc un tio que és bon vell, però sempre... Però molt poc, jo som un home que, com que ja veu que veig el món, sempre en sa visió,
sí,
més severa.
Sí, amb els peus en terra.
Jo sa loteria, igual que ses borses, m'apareixen... Amb perdó de Déu.
Alerta, què
dius? M'apareixen jocs ja massa forbatsents.
El veiament, sa borsa no és un joc, que quedi molt clar.
No.
O no hauria de ser?
No, te dones a raó. I deixar de jugar a borsa, no et separeu, s'inverteix en borsa.
Ma, hi ha gent que juga, però desgraciadament hi perd.
Però de dir
això
que...
Això és gent que perd.
Juguer a loteria, juguer a parxer, sí, juguer en aquestes coses. Però,
està xerrant cap a la botella d'aigua.
Perdona, sí. No, juguer, entenem per juguer a la loteria, juguer a parxer, juguer en aquestes
podríem
coses.
Podríem fer un
però,
mural
però,
després dels dibuixos d'en Miquel.
Que miren
però, no, juguer a borsa, maldament se digui, no és l'apropiat.
Lluís,
no és l'apropiat.
García Langa, Miquel Montserrat, Pau Montserrat, Antoni Alcobé, que avui no ens ha pogut acompanyar perquè el tenim a una altra illa, a Menorca.
Eugeni Aguiló, que moltes gràcies.
Eugeni Aguiló, clar que sí. Clar que sí, tots els que en definitiva
hem
coincidit en aquesta tertúlia. Ha estat tot un plaer.
Jo només vull dir una cosa, que hem tingut tota llibertat per dir el que trobava. Aquí ningú des d'aquest moment mos ha pressionat o mos ha fet qualsevol indicació.
Ha estat un lloc molt plural, això és molt bo.
He de dir que aquest de nosaltres ho veuríem més, de dir, tot s'ha de dir.
Sí, ha estat difícil
però
amb vosaltres.
Han dit el que pensàvem en total llibertat i això sempre és d'agrair.
Jo m'afegeixo amb el que ha dit en Miquel, moltíssimes gràcies a tots, a tu, en els que han estat en el teu puesto, en Maria, en Jota, no me vull deixar ningú, perdoneu, és que és que mereixi. Gràcies. En Galindo, vull dir que moltíssimes gràcies. Crec que, bueno, espero que continuïn els temes econòmics en els programes, que en el final ja cada pic, gràcies a Déu, li interessa més a la gent. Miram aquestes del CIS i veiem que l'economia preocupa. La gent no té ni punyetera idea d'economia i així molt bàsica. Jo crec que totes les iniciatives com aquestes bones són i molt agraït.
I jo molt agraïda de que precisament he après un munter amb tot voltros. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Pau. Bones festes a tots. Adéu.
Adéu per tots.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Gaudeix de Palma aquest Nadal. L'Ajuntament t'ofereix un munt d'activitats per a tota la família, sobretot per als vertaders protagonistes, els més petits. Teatre, esports, música, cinema i, com a novetat, les rutes solidàries als casals de barri. Recollida d'aliments, contacontes, mercadets solidaris i molt més als carrers del teu barri. Més informació al web palma.cat. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
El domingo 20 de diciembre se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta tres candidatos si votas en la península.
Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y uno en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web d'IB3TV.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3.
Bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anar-hi. La meva esquerra, Miguel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
El Regeni, bon dia, Joan
Bibiloni. Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Molt bon dia, Quico Mestre.
Hola, Marta, bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu, com ha anat això?
Molt bé. Sí? Mira, anem a començar, que és que resulta que avui dematí han condenat a l'Audiència de Palma a aquesta parella que en el mes de maig del 2014, és a dir, l'any passat, fa un any i mig, varen apunyalar amb unes esquidores a l'antic parella de Salota. És a dir, va ser un fet que se va a més produir damunt les 4 i mitja de sola baixa a la plaça Espanya de Palma, és a dir, davant moltíssima de gent, i va ser temes de gelosies, temes de conflictes també relacionats amb interessos, sobretot, i va ser la Lota, la jove, que s'acabà convèncer a la seva parella que apunyalàs en el seu antic nòvio, i ho va fer amb aquestes esquidores, ho va fer quan la víctima no tenia cap possibilitat de defensar-se i li va clavar aquestes esquidores a l'altura del pit, de tal forma que després el va salvar la vida literalment un camarer que li va topar la ferida. Mentrestant, els dos autors de l'agressió van fugir, van ser detinguts més tard. Avui de matí han estat jutjats a l'Audiència de Palma, davant una pena de 9 anys de presó, s'ha decidit en rebaixar-la i ell, en concret, ha estat condemnat a 5 anys i mig de presó i ella ha estat condemnada a 5 anys per induir aquest intent d'homicidi, no? Igual que avui de matí també s'ha condemnat a un senyor que va mantenir, un jove, és a dir, un senyor ja adult, un adult, que va mantenir relacions sexuals amb una nina de 11 anys. La va convèncer a través d'un xat telefònic que tenien a mitges. Primer, la va realment conquistar i arrel de tot això va mantenir relacions sexuals. Aquest senyor se va, aquests fets se van produir a Menorca i s'ha acusat, està en aquell moment a la presó de Menorca i avui ha reconegut els fets i ha acceptat una condena de 8 anys i mig de presó, que és moltíssim, davant però també és vera que els fets són gravíssims, no? I serà dilluns a les 11 del matí quan l'audiència ha citat que en digués Toves perquè acudeix aquí a les oficines del tribunal perquè se celebrarà aquesta vista allà on la fiscalia i els advocats de les víctimes del matrimoni Ferrando demanaran ingrés a presó de forma immediata d'aquest jove estafador, aquest nobel estafador que ahir, recordem, va ser condemnat a 7 anys de presó. Aquestes vistes normalment sempre acaben acceptant, el tribunal acaba acceptant les propostes de l'acusació i en aquest cas molt més perquè se tracta d'un jove que té patrimoni, té possibilitats econòmiques de sortir de l'illa, de sortir d'Espanya, d'anar a l'estranger, té contactes i, per tant, el més segur, encara que és que el mateix dia en Luis Rodríguez Toves acabi ingressant a la presó. És a dir, un que fet que ni siquiera ell se podria sospitar, que no només hi ha 60 anys, i hi ha molta preocupació per part dels advocats de la interpretació que se fa a l'actuació d'aquests tres notaris de Palma que recorden que varen firmar les 14 escritures, varen donar fe d'aquesta operació de donació, encara que els notaris varen advertir en les dues víctimes de la gravetat del que estaven fent, estaven segurs, però varen entendre que tenien capacitat mental per fer aquesta operació, que ells els varen dir que sabien les conseqüències tributaris d'aquestes donacions, que haurien de pagar molt de dobles d'hacienda i a més perdien tot el seu patrimoni, i l'audiència fa una interpretació que ve a dir que efectivament troben que els notaris no podrien saber quin era l'engany, l'estafa que hi havia darrere i que havien acordat d'aquesta forma que havien ganat en Luis Rodríguez Toves en aquest matrimoni. Per tant,
no s'han quedat ja sense temps, Quico.
Anul·la les seves dures.
Gràcies. Nosaltres tornem, com sempre, al Faristol a les 8 dilluns. Fins aleshores, que passeu bon dia. Adéu.
Endesa t'ha oferit el Faristol.